Centrats i en primera divisió, el Reial Mallorca, recordeu que ha empatat a un gol a Son Moix contra el Villarreal amb un gol de Muriqui. En ciclisme, tercera etapa del Giro d'Itàlia sense incidències. Enric Mas ha arribat amb el pilot en sprint i està en la novena posició de la general. I en motociclisme, primera victòria en Moto2 d'Ivan Guevara, que ara mateix està en la cinquena, està en bona posició a la general, ha estat el tercer pòdium aquesta temporada, el segon a la general del campionat del món de motociclisme a la categoria Moto2. Fins aquí les notícies de les 9 del vespre d'IV3 Ràdio. Més informació quan siguin les 10. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com. Un anys amb tu.
Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IV3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
La primera capella que es construeix a Formentera és la de la Tanca Vella, antigament anomenada de Sant Valero, l'any 1336, en honor a Santa Maria. És un edifici de planta rectangular i volta de canó d'extrema senzillesa, amb una sola planta i sense ornamentació. L'any 1235, Formentera va ser conquerida als àrabs per Guillem de Montgrí, amb la posterior repoblació catalana. En aquella època s'intentava concentrar els habitants de l'illa en pobles i per això es varen crear diverses parròquies. Les parròquies oferien protecció contra la pirateria àrab i facilitaven la reunió social durant les festes. Per aquest motiu, l'arquebisbe que hi havia en aquells temps va permetre la construcció de la capella de la Tanca Vella, atès que els formenterencs estaven molt lluny de la parròquia de Santa Maria d'Eivissa, l'actual catedral de l'illa. Després, amb de més de dos segles de despoblament de l'illa de Formentera, ja en el segle XVIII, comencen a instal·lar-se nous habitants i la capella de la Tanca Vella es queda petita. És per això que el 15 de maig de 1726 comença la construcció de la nova església de Sant Francesc Xavier, inaugurada 12 anys més tard, el 1738.
Després d'un cert temps prudent de pensar-ho, costa entendre que potser fos ambient d'aquell estiu calent, potser que no fos amor. Va ser com un gran miratge de brolladors, compartir amb llocs amb tanta de màgia que res no importava més que en els dos dos del món. Potser que fos la lluna de Formentera, aquella hora baixa s'espumador, aquella caldereta de Ciutadella, els cants regionals dels seus pescadors. Potser que fos la lluna de Formentera, aquella hora baixa s'espumador, aquella caldereta de Ciutadella, els cants regionals dels seus pescadors. Que no sé on és, vull comptar-ho. Fets i coses que han passat per ma vida, la seva escofida ha estat de lo millor de tot. Va ser com un gran miratge de brolladors, compartir en llocs amb tanta de màgia que res no importava més que en els dos del món.
Pot ser que fos lluna de Formentera, aquella hora baixa s'espombador, aquella caldereta de Ciutadella, els cants regionals del seu pescador. Pot ser que fos lluna de Formentera, aquella hora baixa s'espombador, aquella caldereta de Ciutadella, els cants regionals del seu pescador. Pot ser que fos lluna de Formentera, aquella hora baixa s'espombador, aquella caldereta de Ciutadella, els cants regionals del seu pescador.
Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
L'any 1851 es va crear el Cos de Torrers de Fars, un cop promulgat el primer Pla General d'Enllumenat Marítim de 1847, ja que es necessitava organitzar de forma centralitzada el servei de manteniment dels fars. El primer reglament es va editar el 1857 i es va reformar i adaptar als canvis socials i tecnològics. En 1939, a petició dels propis torrers, es va canviar la denominació del cos i varen passar a dir-se tècnics mecànics de senyals marítimes fins que el 1992 es va promulgar la llei de ports i de la marina mercant que els distingia. Al principi, l'aspirant de torrer havia de romandre un temps de pràctiques en algun far abans de fer l'examen corresponent. També hi havia escoles de fars, com per exemple la que hi havia a la Torre d'Hèrcules o la de Machichaco, fins que es va crear el Centre Tècnic de Senyals Marítimes a Madrid. La vida quotidiana d'un faroner va variar ben molt amb el pas dels anys, sobretot amb el desenvolupament de la tecnologia de l'enllumenat. Però als inicis, la vida dels torrers i les seves famílies eren extremes, perquè a vegades havien de viure en illots tan petits com els de Penjats o d'en Pou, on, quan hi havia temporal, l'aigua entrava per les finestres de la casa. També els problemes de convivència amb altres famílies es podien agreujar quan no arribaven els queviures per mort dels temporals. Amb el temps, l'aïllament es va alleugerir en la incorporació de les barques amb motor, els radioemissors o quelcom tan senzill com disposar de bany independent a cada habitatge.
Días de guerra al natural, días de tragar saliva, días de sol artificial y de lluvia corrosiva. Días recreo para el mal, de mediocres ahí arriba. Días de múltiple moral, de miradas pensativas. Días de amor superficial, de humedades relativas. Días de darte todo igual y de nadar, y de nadar a la deriva. Tú sabrás yo que habré hecho, que si no hacemos las paces se nos hundirá el techo. Yeah. subliminal de promesas en misivas, días de parecer normal, de etiquetas atractivas. Días del hombre animal, de mujeres medio vivas, días de niños con final, cuentos en voces lascivas. Días de amor provisional, de verdades relativas. Días de darte todo igual y de nadar, y de nadar a la deriva. Tú sabrás lo que haces, qué sé yo.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Què vol dir pensar en l'amor de les tres taronges? Habitualment ho deim del qui pensa en temes insubstancials, llunyans o fantasiosos. També deim que pensa en l'amor de les tres taronges qui està distret, absent, desconnectat d'allò que l'envolta. L'amor de les tres taronges és el nom d'una rondalla, que si no és molt conegut el seu argument, sí que ho és el seu títol que ha passat a la fraseologia popular. Per cert, sembla ser que a Rússia també era coneguda la rondalla perquè hi ha una òpera bastant coneguda del compositor Prokofiev que du el mateix títol.
Oh, I love to love, but there's no time for us. Nosaltres, Ràdio És Patrimoni.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
Història de la cervesa. La popular cervesa es consumida a gran part del món. Els principals productors són els Estats Units, Alemanya, Rússia, el Regne Unit, el Japó i Mèxic. Però així i tot, gairebé tots els països compten amb les cerveses nacionals pròpies. La cervesa no té segles, sinó mil·lennis d'anys d'història. I així ho proven les investigacions arqueològiques. Fa més de 60 segles, al sud de Mesopotàmia, paral·lelament al cultiu dels cereals i durant l'època de la invenció de l'escriptura, els sumeris desenvoluparen l'art de fabricar cervesa. Troballes arqueològiques realitzades a les runes de ciutats antigues proven que ja era costum fabricar cervesa fa més de 5.000 anys. Els llibres dels morts egipci ja parla de la cervesa feta en civada. Segons la mitologia egípcia, va ser Osiris, déu de l'agricultura, el que va ensenyar a la humanitat a fer cervesa. La forma de prendre-la era amb canyeta per no fer malbé la capa d'escuma i els materials de fermentació que flotaven. També s'han trobat proves que a la Xina es feia una classe de cervesa anomenada Qie fa més de 4.000 anys. Les antigues cerveses xineses es feien a base de civada, blat, espelta, mill i arròs. La fabricació de cervesa ja estava extesa pel nord d'Europa a principis de l'era cristiana. A Europa, monestirs i altres establiments ja feien cervesa a l'edat mitjana, en una forma no massa diferent de l'actual. En aquesta època, Anglaterra era servida com a desdejuni. A Amèrica, la primera cerveseria fou construïda el 1544 per Alfonso de Herrera, a prop de Mèxic. No ha de sorprendre si tenim en compte els segles en els que la cervesa ha acompanyat la humanitat, que no sigui només emprada com a part de celebracions i altres activitats socials, sinó que participi en altres manifestacions de caire cultural. A Mesopotàmia era emprada com a ingredient en moltes medicines, acompanyada amb invocacions als déus. Altres rituals fets en cervesa els trobam a la tribu Bagonda d'Uganda. Allà les vídues d'un rei tenien l'honor de beure la cervesa en la que havien rentat les entranyes del rei. O a Malàisia, en què moltes dones protegien els seus fills de les malalties submergint-los en cervesa.
She left this morning, said she wouldn't stay. She's been out all night and needed the break of day. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. One more nip and make it strong. I gotta find my baby things all night long. One scotch, one bourbon, one beer.
Equip de guàrdia.
L'edifici més emblemàtic que presideix la ciutat de Palma és el Castell de Bellver, construït damunt un turó entre 1300 i 1310 per ordre del rei de Mallorca, Jaume II. El castell va ser concebut com a fortalesa defensiva i com a palau. Està format per quatre torres orientades als punts cardinals. Tres d'elles estan adossades i la quarta, la d'homenatge, separada uns metres del cos principal. El tram més destacable del castell de Bellver és la planta circular, que el diferencia de la majoria dels castells gòtics europeus. A finals del segle XIV, el rei Joan I d'Aragó es va traslladar al castell, fugint de la pesta que assolava la península. A més, durant les Germanies, va ser refugi de nobles i mercaders. També ha fet les tasques de presó, als segles XVII i XVIII. El pres més popular va ser el ministre Gaspar Melchor de Jovellanos, qui va escriure algunes de les seves obres durant el captiveri al castell. Durant la Guerra Civil es varen empresonar més de 800 persones, entre elles el diputat Alexandre Jaume i Rosselló i el batle republicà Emili Darder i Cànaves. A l'interior del castell de Bellver s'hi troba el Museu d'Història de la Ciutat, que compta amb peces procedents d'excavacions arqueològiques i col·leccions d'art municipals i la col·lecció del Cardenal Despuig d'escultura clàssica.
Castell de Cardes, els llocs que farem tu i ja.
IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap.
Saber qui va inventar la bicicleta pot ser una mica complicat. Per una banda, es diu que en temps dels egipcis podem trobar una màquina de dues rodes unida per una barra i que un estri semblant també es va trobar a la Xina. D'altra banda, n'hi ha que diuen que va ser Leonardo da Vinci, encara que l'any 1997 un investigador alemany, Hans Ernst Lessing, va demostrar que el disseny atribuït a da Vinci havia estat mesclat entre els seus documents a partir del 1961. També es parla del francès Sivrac, un prototipus anomenat Saladífer, que era un quadre sobre dues rodes amb un cap d'animal. Però també s'ha desmentit aquesta història perquè sembla que és una picabaralla entre francesos i alemanys per fer-se amb la paternitat o maternitat de la bicicleta. Sigui com sigui, l'any 1817, el baró Carl von Drais va presentar a Alemanya la màquina de córrer, un velocípede que era un llistó de fusta muntat sobre dues rodes, sense pedals, sense cadena i sense frens, i que es feia anar per l'acció de la propulsió que provocaven els peus del conductor contra el terra. Si fa no fa, el que han fet tots de petits amb un tricicle. Uns anys més tard, el 1839, Kirkpatrick Macmillan, un ferrer escocès, li va afegir al disseny de Von Drais uns pedals amb barres, més o menys com el sistema de rodes que tenien els trens de vapor. Així ja no calia posar els peus a terra. Però Macmillan mai no va patentar l'invent. Així, Gavin Delsell li va copiar la idea el 1846 i va ser considerat fins principis del segle XX impulsor dels canvis que havia fet Macmillan 7 anys enrere. Per cert, que al Museu de Ciències de Londres podeu veure una còpia de la bicicleta dissenyada per Macmillan. Arribat l'any 1861, Pierre i Ernest Michaud, pare i fill, varen passar els pedals a la roda del davant. Això va provocar que s'hagués de tenir més equilibri. Un dels models més coneguts i desenvolupats a partir d'aquesta innovació és la Penny Farthing, dissenyada per James Starley, i que és aquella bicicleta que hem vist en cinema mut amb una roda enorme al davant i una petita al darrere. Per sort, la bicicleta evoluciona i a la dècada del 1870 el britànic Harry John Lawson afegeix la cadena de transmissió que va permetre igualar les dues rodes i guanyar en seguretat, fins al punt que se li deia bicicleta de seguretat. Ja que parlam de les rodes, em dic que es feren millores que beneficiaren el desplaçament, el manteniment i la lleugeresa d'aquest mitjà de transport. Pel que fa a les rodes, les primeres, les d'Egipte i la Xina, eren de bambú. El 1890, l'anglès Dunlop va inventar una cambra de tela i cautxú que s'inflava amb aire i es col·locava a la llanda. A més, per evitar punxades, va afegir una coberta també de cautxú. Aquestes millores han sofert molt poques o cap variació des de la seva invenció. Finalment, dic que l'ús de la bicicleta és saludable, ecològic, sostenible, econòmic i que són el principal mitjà de transport a Suïssa, Països Baixos, Alemanya, la Xina i la Índia.
I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Roy.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is
I want to ride my
bicycle. Races are coming your way.
So forget all your duties, oh yeah.
Rock bottom girls, they'll be riding today.
So look out for those beauties, oh yeah.
On your marks, get set, go.
say Kane.
You say John.
I say Wayne.
Hot dog.
I say Cooler Man. I don't want to be the president of America.
You say Smile.
I say Cheese.
Cartier.
I say Please.
Income tax.
I say Jesus. I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I want to do is
ice.
Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
Existeix l'amor perfecte?
Perfect.
Si ens basam en la teoria triangular de l'amor feta per Steinberg, en la que l'amor és un triangle en el que un costat és la passió, l'altre la intimitat i el tercer és el compromís, i que la seva combinació dona lloc a distintes formes d'estimar-se, hem de dir que Steinberg va formular com seria la combinació per arribar a l'amor complet o perfecte i que, segons ell, és la classe d'amor que gairebé tothom aspira a viure. Com us podeu imaginar, l'amor perfecte és difícil d'aconseguir i molt més de mantenir. Però, malgrat tot, no sempre cercam l'amor perfecte entre totes les relacions íntimes que tenim en el decurs de la nostra vida. De fet, l'amor perfecte el reservam per unes poques relacions que compleixen amb les nostres expectatives emocionals i sexuals. Són les relacions que, acabin bé o no tan bé, ens deixen una empremta inesborrable en la nostra memòria. Cada un dels tres elements de l'amor, la passió, la intimitat i el compromís, tenen una progressió distinta en el decurs del temps d'una relació. Es palès que la intimitat es va desenvolupant progressivament, així com avança la relació, i pot augmentar amb el temps. Però el creixement de la intimitat és bastant abrupte en les primeres etapes de la relació. Pel que fa a la passió, s'expressa de forma molt intensa a l'inici de la relació. Creix de forma accelerada, però llavors va minvant lentament, així com la relació va passant per etapes més avançades en el temps fins a estabilitzar-se. Finalment, el compromís augmenta a poc al principi, fins i tot més a poc que la intimitat, per arribar a un punt d'equilibri i estabilitat en el moment en què les recompenses i els costs de la relació són ben perceptibles.
Okay, I'm crazy, but maybe oh.
Quiero tenerte, quisiera olvidarte, quiero besarte,
quiero olvidarte.
But that's what I say in the morning, screaming, believing it could be so right, 'cause you know that you're mine.
Dreaming of you.
Cugas Ràdio és història.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Equip de guàrdia, Pep Díaz.
Qualsevol ruta, per llarga que sigui, comença amb un pas. I pas a pas, tots els que emprenen el camí de cavalls troben aventura i obstacles, en un camí amb una de les rutes paisatgístiques més importants de Menorca. El Camí de Cavalls permet recórrer el perímetre de Menorca al complet, uns 200 quilòmetres. Els orígens del camí no estan clars. Tal vegada s'han de cercar després de la conquesta cristiana de l'illa de Menorca, a l'època medieval. En tot cas, la primera referència documental és de l'any 1683, encara que del mateix document s'intueix que era més antic. El Camí de Cavalls era una ruta fonamental per la vigilància costanera, ja que unia les distintes talaies de defensa i permetia reaccionar ràpidament en cas d'emergència. Però no era un camí delimitat. El recorregut variava segons les tasques agrícoles o les necessitats de les finques. A finals dels anys 80 del segle XX s'inicia un conflicte pel dret de pas que es va perllongar durant anys. L'any 2000 es garanteix el seu ús i queda regulat per una llei autonòmica que defineix el Camí de Cavalls com una realitat històrica i cultural del poble de Menorca.
Crosta, pa, xuc.
Equip de Guàrdia.
Per què ploram? Existeix un motiu de caràcter purament reflexe pel que ploram, com pot ser la reacció de l'ull quan s'introdueix un element extern. Les glàndules lacrimals s'accionen per evitar que l'ull quedi danyat. No obstant això, la causa més interessant del plor prové de les emocions. Els centres cerebrals perceben l'estat d'ànim i aquesta informació viatja pel sistema nerviós parasimpàtic que controla les secrecions corporals. Una de les teories més interessants sobre el plor l'explica Ricardo Yepes Stork al llibre Fundamentos de Antropología, en què afirma que plorar és remei contra la tristor. D'entrada pot sorprendre, però si es parteix del punt que plorar és exterioritzar el patiment interior, Yepes afirma que plorar requereix d'una prèvia possessió i consciència de la pena i serveix per expressar-la i fer-la vertadera i manifesta. És el llenguatge de la tristor i la por. Diu que ja no podem continuar estimant que patim un mal no merescut o no esperat, fins i tot quan no és de veritat, com succeeix quan es plora a una pel·lícula. A l'altre extrem també explica que afluixar la tensió que produeix allò seriós és motiu per poder plorar d'emoció i d'una emoció alegre, en especial quan s'assoleix un bé desitjat o es recupera una persona que es creia perduda.
But he turned out to be like every other man.
finalitza l'emergència de missió. Es desactiva l'equip de guàrdia.